El Pedrís, l'espai per descobrir els nostres veïns. A l'Espluga FM Ràdio, converses reposades. El Pedrís, amb Joan Casanovas.
Avui el Pedrís, Ramon Amigó Callau, un guixer que porta l'Espluga al cor, i el casal també. El coneixerem una miqueta més, compartirem una estoneta de conversa i anirem de la seva mà on la paraula ens porta.
Comencem el Pedrís. Agafem dos micròfons i descobrim el protagonista d'avui.
Bon dia. Avui el Pedrís amb Ramon Amigó Callau. El Ramon. Ara, els amigos.
De tota la vida.
Bon dia, Ramon.
Bon dia.
Bé, aquesta xerradeta que farem és per veure les teves experiències que vas tindre, perquè tu ets espluguí de tota la vida.
De tota la vida.
Recordes com era la teva infantesa?
Home, la meva infantesa va ser la postguerra. Jo vaig néixer l'any 40 i llavors vaig passar tot el que eren les restriccions, tot el que era el reaccionament, tot el que era fer les cloaques a l'Espluga, i bueno, va ser una època molt, molt trista, perquè, entre altres coses, el que hi havia era gana. Jo recordo, jo per sort tenia el meu berenar cada dia, però hi havia infinitat de nois que havien d'anar a berenar a casa d'uns senyors que els hi feien el berenar perquè a casa seva no podien, i que, bueno, jo mateix, el meu berenar se'l menjava un amic meu moltes vegades, que eren molt amics, eren molt amics.
Me sembla que vosaltres teníeu a la teva família una botiga, pot ser?
Sí, home, era Cal Guixer.
Cal Guixer, i què venia?
Cal Guixer venia de tot. Venia de tot. Des de carburo fins a bacallà, tocino, verdura, fruita, ultramarins, de tot.
Era el Mercadona...
Hasta Colònia venia.
El Mercadona dels anys 40.
Sí, noi. Sí, sí.
Has dit carburo? Què és carburo?
Carburo. Sí, carburo és el principi que barrejat amb aigua fa el gas, el gas acetilè, que cremaven els llums de carburo.
Llums de carburo. N'estava
ple. N'estava ple, i després, quan ja aquí ja no hi havia aquesta penúria, que ja no hi havia restriccions de llum, ja no hi havia res de tot això, llavors van vindre els carboners i van vindre la gent de la mina, que aquells encara anaven amb els llums de carburo. I el carburo, hi havia un bidó sempre a casa que servia per donar-los mig quilo, un quilo, i
quan hi havia restriccions pel qui fos, la gent a casa seva tenia llums de carburo per poder veure.
Sí, 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 tant que sí.
Bé, vas fent gran, estàs dins de la botiga, continues en la botiga, continues el comerç o...
No, jo, a casa després hi ha un camió que fan una línia regular a Reus, i jo estic amb el camió fins que vaig a la mili. I quan torno de la mili, ja canvio de terci i me'n vaig als pinsos. Me'n vaig a mirar d'entrar en una empresa, que era Pinsosens, que aquí la tenia el Josep Minguella, i ell va ser el que em va proposar que podia entrar en aquesta empresa, i ho vaig fer.
Abans, dedicat a això, es parlava que anaves amb un camió a Reus. Quant temps durava un viatge a Reus?
Llavors durava 3/4 d'hora, una hora... Depenia de com trobaves la carretera.
Els passos de nivell.
I els passos de nivell, que n'hi havia 5 d'aquí a Reus, eh?
Llavors entres a la ramaderia. Com la ramaderia d'aquella època, suposo que era una ramaderia de creixement, no?
No, però el moment en què va explotar, a la ramaderia, en aquell moment va a la ramaderia, a l'avicultura, sobretot, va ser un revulsiu per l'alimentació de la gent. Perquè el pollastre, que abans es menjava per Nadal i per la Festa Major, doncs ara se'l menjaven cada setmana la gent. I els ous, que els posaven amb calç, que feien les mil i una, doncs els ous aquells eren frescos cada dia i una demanda horrorosa. Pensa que una granja, que jo la vaig viure, que es va fer a Santa Coloma de Queralt, que s'hi va gastar 1 milió de pessetes el granger, que era per 10.000 gallines, el primer any va guanyar 1.600.000 pessetes. Vull dir que va amortitzar de sobres la... I llavors això va ser una explosió. Aquí a les Plugues van fer granges importantíssimes, del Roig, ja hi havia en aquells moments 70 o 80 mil pollastres, i bueno, ja hi va haver una explosió, i va ser una explosió que va ser molt rentable. Nosaltres veníem al Pinso, la nostra fàbrica va ser la número 1 en ventes, i va ser el número 1 en organització, i guanyant-se la vida, ajudant, ajudant molt el ramader.
Perquè jo entenc que això... Jo me'n recordo a casa, que ma mare tenia en Raconet, que era un home que es deia el Pere del Balar.
El Pere del Mas de Balar.
Mas de Balar.
Que tenia una granja, sí, també. Una granja. També era client de l'ENS.
I aquest senyor tenia amics, que, amics o companys, que tenien granjetes petites que li donava també a ell. Es va fer com a tot el poble, va veure que hi havia moltes granges. Anaves per un carrer i senties allí. Això entenc que va ser també un revulsiu econòmic a nivell de l'Espluga.
I tant. Mira, hi havia, jo en conec un cas, era el Brigada Abel, de, que estava casat amb l'Antonieta del xocolata, no del xocolata, bueno, amb la cunyada del vell xocolata. El Brigada Abel va posar 400 gallines a dalt al terrat de Cal Xocolata, al carrer de les Parres. I aquelles 400 gallines li donaven més que el retiro que cobrava ell, que havia sigut brigada a la frontera, que era dels vigilants de la frontera, els carabiners, i aquell home guanyava molt més amb les 400 gallinetes que amb tot el que li donaven, que ja tenia un bon retiro, era un senyor que estava molt bé.
Aquestes multinacionals, parlaves tu de l'ENS, suposo que hi havia la Borden, aquestes companyies importants. Com és que van venir a Espanya? Suposo que això ho va ser Catalunya sol, això?
No. Va començar a Catalunya, va començar a Catalunya, a Valladolid. Va ser perquè hi havia la necessitat i aquesta gent tenen la cert d'anar a buscar el mercat allà on és i, bueno, aquí hi havia la necessitat imperiosa, Se sortia de la postguerra, se sortia de... Bueno, perquè pensa que l'any 57-58 va vindre Pinsosens a Catalunya, que la va portar el Paco Vila, que era l'amo de Granja Vila, que se'n va anar a Bèlgica, va conèixer el senyor Enns i el senyor Van Doren, que eren els promotors de l'empresa, i es van associar per fer una fàbrica de pinso aquí. I van engegar, devia ser l'any 57 o 58.
I jo un dubte que tinc amb això que m'expliques ara és la matèria primera, que aquí m'explicaves que hi havia tanta necessitat de cereal, per pa, per això. Clar, la matèria primera per alimentar els animals, d'on procedia?
Sempre ha estat d'importació, la quantitat més important. Home, Espanya es fa molt de cereal, però se'n gasta molt més. I aquí hi havia compres, sobretot a les multinacionals. La Cargill, que després va ser la propietària de Pinsosens, és l'empresa més important del món amb soja, amb producció de carn a l'Amèrica del Sud. És una empresa que és important. Que ara, per cert, l'ha comprat una altra empresa, que és holandesa.
Sempre estem donant toms i toms. Aquesta, tenc lloc, aquesta riquesa amb grangers importants i amb petits gent que feia, fa que l'Espluga faci una mica de canvi. Tu que canvi el vas viure de primera mà.
I tant, se'l vaig viure, home, i tant. Mira, hi havia gent que tenia 1.000 pollastres, 3.000 pollastres, 500 gallines, 200 gallines, i tot això era gent que havia de comprar el pinso i havia de vendre els ous. I amb la diferència del que li costava el fer una dotzena d'ous i el que em cobrava, doncs s'hi fotia un bon jornalet. Era un moment, va ser un moment que, bueno, que el país ho necessitava. Jo me'n recordo molt que a casa meva que veníem, també veníem ous, i venien senyores a vendre els ous de les seves gallinetes que els havien posat a la calç. I els posaven a la calç perquè es mantinguessin. I clar, llavors aquells ous no eren correctes, no? I els havies d'enganxar, perquè si no ja te l'havien col·locat.
I com s'enganxa un ou que ha estat a la calç que primera vegada que ho sento?
Perquè no és gens fresc. No,
no el posava
no,
en l'aigua?
No calia. Ja, fent-lo rodar n'hi havia prou.
Ah, és curiós això, cada maestrilla se li brilla. Sí, no? Jo recordava que també portava uns cistellets de una galleta amb ous en un lloc allà al carrer de les Monges, no? Que hi havia com una cooperativa o alguna
cosa. No, aquella és la cooperativa de l'Espluga.
Però es portaven ous també.
Bueno, sí, perquè van recollir ous, i tant que sí. Bueno, aquí hi havia, per exemple, hi havia el Boquer, el Santiago Boquer, que comprava ous i gallines i pollastres, i hi havia el Paulino Bricat, que comprava ous, i venia pinso de Ranxos Martí de Reus, hi havia la cooperativa que es va posar amb el tema, com es posa amb tot, i aquests portaven el pinso de la Unió de Cooperatives de Reus, que el pujava el nostre camió quasi tot, i recollien ous que després els portaven al Carbassa de Reus, els majoristes de,
Reus,
algun de Barcelona i tot.
Estàvem amb el creixement de l'Espluga. Com veus tu? Perquè en aquells anys també va ser el Casal. Vas participar?
Bueno, jo no hi vaig participar al Casal. Vull dir, no hi vaig participar gens. Vull dir, vaig estar en algunes reunions al principi, però era jove i ja hi havia qui portava la muntanya. I jo, la veritat és que ja m'anava bé com ho feien, saps?
Posteriorment, vaig veure que això... Parlem de ramaderia, perquè sé que és el que domines, no? Jo, quan no hi entenc gaire, si n'aparenc. I els nostres oients també prendran coses d'aquestes. Posteriorment, passeu a altra classe de pins o altre, a bestiar? Dic, canvieu de bestiar o quedeu amb el pollastre? Aneu al
No. Això es va entrant amb el sector, si és normal. L'empresa s'ha d'expandir i el que busca... Per exemple, Pinsosent només feia pinsos per avicultura quan hi vaig entrar jo. Mentre jo estava fent l'estaix que vaig estar a Bèlgica uns dies, es van portar les truges belgues i alemanes que van entrar a Granja Vila, al Molí de Poca els hi va posar el Minguella, que eren unes races especialitzades, i aquí va començar el canvi de paradigma amb el tema aquest. Pinsosens es va dedicar a partir de llavors al porc també. Va agafar un especialista que el va tindre formant-se a Bèlgica i Holanda, i va estar potser un any. I quan va tornar, aquell home va fer el programa de porcs i després va desenvolupar Pinsosens. I bueno, d'allí, i les races com l'alemany o el blanc belga o el petrenc, i aquestes races que van portar aquesta gent, doncs són les que avui fan funcionar això. No ho dic bé, avui hi han entrat els danesos amb races que han desenvolupat ells, que milloren molt les productivitats. Carai. Avui els danesos són els amos.
Avui els danesos, ha canviat això.
Sí, no?
Ara, veus, aquest programa fa aquests toms. Ara, com que parlaves això dels ous, m'ha passat pel cap una cosa a preguntar. L'altre dia vaig anar a comprar ous. I vaig veure 0, 1, 2, 3, ous de terra... No, ous de terra, no, gallines de terra, ous de... Què opines de tot això, d'aquest sistema?
Bé.
Com ho veus?
Està bé, mira, és donar-li a la gent opció d'agafar ous diferents. El zero és el que tothom entén com a ecològic, em fa l'efecte. L'ou és l'ou de gallina a terra que no sigui ecològic. El dos i el tres són que són gallines amb bateria. No ho conec molt bé, però em sembla que és una bona feina. Tot el que sigui diversificar pel mercat és bo.
Parlant d'aus, ara parlàvem de les aus engabiades i això, però em sembla que també t'agrada alguna au que vole.
M'agradava, home.
T'agradava
ara? Ja em va agradar tard. Eh? Mira, a casa meva eren molt caçadors. El meu pare, me'n recordo que arribava de comprar de Reus a la una i deia, me'n vaig a matar dos perdius, i a les dues ja era a casa amb dos perdius. Això no fallava. Els meus germans, el Joan, va ser un caçador empedernit que ja se'ns feia enfadar tots i tot. Els únics que no caçàvem érem el Pepe i jo. I el Pepe i jo ens hi vam posar tard. I ho vam disfrutar molt. I vaig començar amb el Grases i el Coll, el Render. Fèiem les nostres caceres al Conill i ens la passàvem bé. I tocàvem bastant, Tocàvem bastant.
Has comentat, el pare sortia, feia dos perdiuetes i tornava. Sí. Avui he parlat amb altres caçadors i resulta que el terme de l'Espluga poder, si hi ha una volada per dius com a molt, o si existeix.
No és el problema.
Algú me va dir, no sé si és cert, que això pot vindre derivat de que es llancen fems d'aus que estan contaminats a les granges i llavors els animals silvestres poden agafar. O que, com ho veus tot això? Que
jo
hi hagi
aquesta escassetat. Jo crec que això no pot ser. Ara, jo el que sí que crec és que els tractaments que es fan als sembrats, això sí que es carrega la llavor, es carrega les parelles, tu.
No, perquè és tremendo, eh? Vull dir,
no n'hi ha, no n'hi ha.
Has comentat també el conill. El conill també vau tocar, caçant i...
Caçant. I després també el conill amb els pinsos també.
Ah, també vas tocar.
Sí, i tant. Jo vaig desenvolupar un programa per Nanta, que a Nanta és d'una companyia holandesa, que avui són els amos de lo que era Pinsosens, de lo que era Purina i de lo que ha sigut sempre Nanta, que ja era molt gros. Eh? I de lo que és Copaga, tot està en mans de Nutreco, que és una companyia, és un fons de pensions d'uns jubilats holandesos. i tenen una potència, no?, i que fas garrifàs, perquè les pensions a Holanda són molt bones, tu.
Sí, sí. Bueno, i els conills de terra que anaves a caçar, com a... explica'ns una experiència que haguessis tingut alguna cosa, que cada caçador me l'expliqui. A veure, una de les teves.
No sé.
O de conill, mira, o de perdiu alguna...
Mira, no, no.
Ni que sigui una mica mentida,
no,
també ho
sentiré. No cal. Una vegada que venien uns amics del Joan Anton Du, del metge, de, que estava casat a Cal Fonoll, i venien a caçar amb nosaltres, i venia un que és una eminència, és el doctor Casalots, que estava voltant per allà, surt un conill i jo li vaig matar els peus. Perquè no el veia, ell només veia el conill. Jo. I el tio va fotre un bot. Que era, bueno, i era, va ser espectacular el bot del doctor Casalots.
I va deixar d'anar a caçar d'un susto.
I tant.
Suposo que en aquestes caceres que feies també feu un bon esmorzar, no?
Anàvem a esmorzar, no a caçar, eh? El principal era l'esmorzar.
Qui era el vostre cuiner?
Tots. Perquè què fèiem? Doncs fèiem arengades a la brasa, cebes al caliu, fèiem llangonissa, carn a la brasa, cansalada, botifarra, de tot. I bé.
Una experiència que és agradable, aquesta.
Sí, home, i tant, era molt bo.
Altres aficions? A part d'anar a caçar, així...
No en tinc massa, no tinc massa. Jo estic molt per l'actualitat, estic molt penjat dels diaris, de les opinions, i perquè em sento fotut amb com estan les coses i miro de crear-me una opinió que serveixi per a algú, no?
Però tu dius els diaris, és clar, és que últimament cada diari, o alguns diaris, semblen la voz de su amo, és a dir...
Per això te'ls has de llegir tots, home.
Ja.
O t'has d'entrar almenys de la línia que porta cada un d'ells.
Sí, però una línia, un senyor que ha estudiat una carrera, que teòricament és periodista, traduir aquesta línia al seu diari pot ser que influeixi els seus lectors d'una manera o d'una altra. Però per què? Tu què creus? Que amb la informació que tenim hi ha massa informació o massa poc?
Hi ha massa informació falsa.
Massa informació falsa.
I poca de veraç.
I com
hauria de ser tota veraç. Si és com Déu mana, seria tota veraç del tot.
I com ho fas per destigar el gra de la palla? Vaig al teu criteri, eh?
Bueno, clar, sempre passa el mateix. Aquí ets subjectiu i no hi ha forma de ser objectiu, perquè tens les seves tendències i t'agrada que diguin el que està d'acord amb les seves tendències. Però al final t'has de formar una opinió i posar una mica el fidel de la balança el que et sembla que és de llei i dir que és cert i que és inapel·lable, no? I això ja hi és, eh? Això es troba, eh?
Quins medis utilitzes? Diari, Facebook,
Twitter... El diari, jo m'he donat de baixa de drets diaris.
I la premsa, diguéssim, amb ordinador? Internet utilitzes també?
Sí. Internet, sí, home, i els diaris digitals.
El Facebook, el Twitter, això també estàs
posat? Jo estic posat però no ho faig servir. El Twitter no, no hi soc, ni hi soc tampoc. No m'agrada gens el Twitter. I el Facebook hi soc perquè m'hi va posar, em sembla, la meva dona, que ella sí que és molt activa, i no el faig servir.
Què opines de les noves tecnologies? Si vols de la informació, si vols de la formació, com ho veu? Un home que ha estat als seus
temps...
Què opino?
Que ens ha fet a tots, almenys els de la meva edat, o els semblants, o a quasi tots, ens ha fet analfabets.
Analfabets?
Analfabets, esclar. Jo si vull arreglar el meu telèfon mòbil, l'he de dir a la meva neta, eh? I dir, nena, corre, que m'ha marxat això i ara no ho trobo. I ella t'ho troba. Som analfabets.
És això, analfabet, no?
Que no, i tant, amb les noves tecnologies, no m'encanso de dir-ho, eh?
Home, ja jo entendria els qui no hi volen entrar, però la gent com tu que hi entreu i que mireu... Vull dir...
Bé, sí, però no marxis d'aquelles quatre coses que fas sempre, perquè sí, quan te surt un missatge que et diu no sé què, no, ja pares el carro i dius, bueno, què passarà aquí?
Bueno, jo m'estudi perquè aquest programa que estem fent ara tu i jo parlant sortirà per internet, es publicarà al Facebook, sortirà al meu Twitter, bueno, el meu Facebook, el Twitter de la ràdio, vull dir, estàs... treballant. En aquest moment estem actuant per les noves tecnologies. Estem aquí gravant-ho aquí tranquil·lament en aquest pedrís que tenim aquí a casa teva també.
Sí, home.
Vull dir, jo crec que poder ser més aviat analfabets funcionals, perquè la informació...
Home,
no, analfabet amb les tecnologies, volia dir, eh?
Doncs mira, estem a primer grau de l'1 al 10.
I com ho faries per millorar-ho?
Per millorar, hi ha cursets, però sobretot el que s'ha de fer és practicar. Practicar, perquè jo tot el que faig ho he fet solet, practicant, no?
Esports, com ho vas portar?
Esports, molt malament. No sóc esportista. Jugàvem a futbol amb els Sants Àngels.
Ara també eres dels Sants Àngels.
Oh, i tant.
Explica una miqueta, perquè el camp de futbol es veu que era important, que podies xutar a la paret, no?
No, meu, era el camp dels padres, que era allò a la residència, i a la paret del convent feia de quasi de partener, saps? Xutaves la paret i tornava la pilota. Mm-hmm. I llavors hi havia el Parc Galmés, que va ser molt famós a l'Espluga, que va ser un tio que va portar els Sants Àngels molt amunt i ho va fer molt bé. Després va passar el que va passar amb ell i amb la Mano Negra i tot el que va passar en aquell moment, que va ser de molt mal gust. Mm-hmm. I, bueno, doncs es va acabar els períodes. Vaig jugar a bàsquet quan anava al col·legi. Ho feia bastant bé, però era petit. I a l'Emili, era el jefe del bàsquet.
Has parlat abans dels padres, bueno, és que avui és la residència Jaume I. Sí. Va ser un conglomerant de jovent en aquella època, també? Com ho vas veure?
I tant.
Qui va donar també per la gent de l'Espluga.
Hi havia una sèrie d'estudiants que eren seminaristes dels Paüls, que es van dedicar molt al jovent, i allà hi va haver un niu de... En aquell moment, poder era l'únic moviment que tenia èxit a l'Espluga.
I tenia coses, perquè...
Bueno, aquell i el de la Falange, Aquell de la Falange també tenia molt d'èxit, eh?
Però me van comentar, poder haver equivocat, va ser un dels primers que va fer emissores de ràdio a l'Espluga.
Sí, això sí.
Com era?
No recordo ben bé, ho vam fer a l'hospital. I no recordo bé si era l'Isidro Rosell el que va muntar la primera emissora o el Jordi Montserrat. Però allà els primers vam ser la Joana Valls, el Toneta, que també venia, i jo, no eren cosa més. Era el temps del Domenico Modugno.
És que vam enviar alguna cosa, al Ramon li agradava molt la música, va fer de jockey també, no?
Bueno, allà sí.
I parlant de música, quina música t'agrada?
No, a mi m'agrada molt el Leonard Cohen,
perfecte.
Tot el de Leonard Cohen, perquè és que no hi ha res que es pugui despreciar, saps?
Llavors, que quan fèieu música allí, què posàveu? També em van dir que feies a discjòquei a altres llocs.
No
anàveu a posar música als altres llocs.
Bueno, posàvem música en un pis i fèiem un guateque, que llavors fèiem guateques, no? I com que jo no tenia gaire èxit, em tocava posar els discos a mi, home.
És que això, veus, aquí el padrí s'explica moltes coses, te'n descompte, no?
Clar, sí, home, sí. Per això.
No, la joventut de llavors, ara, com ho definiries? Quin canvi veus? Perquè amb l'edat que tens, segur que veus una visió totalment diferent del que hi veus.
El canvi és...
És
un canvi exponencial, no? És un disgrat el que hi ha. I el que anirà canviant, perquè l'electrònica i la facilitat de comunicar-se i de viatjar ha fotut un canvi terrible a la societat, i això ves a veure el jovent d'avui, no? El jovent d'avui, no? I als 14 anys pelen castanyes i et foten 6 voltes, eh? Sobretot amb les tecnologies.
Viatjant, t'agrada viatjar?
Home, ja he viatjat moltíssim, molt.
Per treball, per disfrutar...
Mira, l'últim any que vaig treballar, que ara fa 13 anys, vaig fer 102.000 quilòmetres amb el meu cotxe. 102.000 quilòmetres. I estava en el tema dels pinsos. Mm-hmm. Però a part d'això, doncs hem viatjat moltíssim, la meva dona i jo, perquè jo a Pinsosens hi havia una festa a final d'any i es donaven prèmits als que havien venut més. Jo estava de jefe de ventes a Barcelona i el meu equip guanyava cada any el viatge. Ah, i cada any, bueno, un any a l'Argentina i al Brasil, un altre any a Tailàndia, un altre any a Holanda i Bèlgica, un altre any a... Bueno, vam voltar tot el món. Estats Units...
Algun país que hagués deixat, o país o paisatge que hagués deixat preparat aquests viatges?
Alaska.
Per l'immensitat, per alguna cosa?
Perquè et sobreposa. Hi ha un llac, que és el llac Lewis, estàs en un hotel que és a la punta del llac, sentat amb unes vidrieres grans allà, i t'emociona el paisatge. T'emociona. És monotot, eh? És una passada. M'imagino que és molt com el sud, no? Uh-huh. Que és molt com el Perito Moreno i tot això. Però Alaska és molt Alaska. És una passada. I et crida molt l'atenció, perquè nosaltres vam estar pel Canadà, les muntanyes rocalloses, Veies que allò perteneixia a la nació Quaqua. L'altre perteneixia, collons, que Espanya no volen tenir només una nació i aquí en tenen 300 de nacions.
I fan, algun referèndum, també.
I fan, bueno, no, però a més, el Canadà, és el, per mi, és el país per viure més bo del món. Imagina't tu, eh? I això que els hi fot un fred que pela, eh?
Ens traslladem a l'Espluga, que també té uns passatges macos, no?
Sí, home, i tant.
I com que ja anem acabant, m'agradaria que ens deixessis uns desitjos de futur, de el que creguis convenient per la gent que ens escolta de l'Espluga i de la Conca, també.
No, no, mira, d'entrada, jo vaig estar al Casal i vaig estar els últims anys del senyor Carulla. Va ser quan, el Casal va entrar en, una espècie de no sé on anem, precisament perquè el senyor Carulla ja no hi era, i bueno, nosaltres teníem les facultats que teníem i les disponibilitats que teníem. I l'empresa, les empreses del senyor Carulla ens anaven ajudant i ens anaven ajudant. Llavors es va plantejar una sèrie de coses. Per exemple, mira, el David Rovira era el vicepresident en mi. I hi va haver unes eleccions que volien que el David Rovira anés a l'Ajuntament per ser alcalde. I jo no ho veia clar, això. Ho vam discutir molt. Llavors hi va anar, em sembla que hi va anar el Ramon Cots, i el David Rovira es va quedar al Casal de president quan jo vaig plegar. Perquè jo tenia la convicció de que convenia moltíssim a l'Espluga, però moltíssim, que el proper alcalde hagués estat president del Casal. Perquè el que hi havia entre el Casal i l'Ajuntament, fins que va ser més germà alcalde, fins que el Joan va ser alcalde, que va durar molt poc, el pobre, doncs les relacions eren escarosament dolentes. Eh? Eren fer-se la punyeta l'un a l'altre i a veure qui pot més. I per mi això va ser un tret que a l'Espluga li va anar molt bé. Li va anar molt bé perquè, en definitiva, quan el Casal ha tingut les autèntiques dificultats, el David Rovira, des de l'Ajuntament, ha fet la feina que li tocava, s'ha posat la família Carulla a la butxaca i ha donat les solucions que Déu necessitava. Entenc, perquè era Déu el que havia d'arreglar això.
Entenc que amb aquest missatge positiu, i amb el futur de l'Espluga també, Ramon, avui acabem aquest
molt bé,
país.
Molt bé.
Molt agraït per la teva ajuda.
A tu, que ets molt amable, home.
Vinga, gràcies, eh?
A tu. Adéu. Won't you come over to the window, my little darling? I'd like to try to read your palm. I used to think I was a little gypsy boy before I let you take my home. So it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh all about it all. Sing so pretty, you know that I really love to live with you, but you make me forget so very much. I forget to pray for the angel, and then the to pray for us. Oh, so, Mary and I, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all. Your hidden love. I'm cold as a new razor blade. You left when I told you that I was curious.
I never said that I would bring soul Marianne. It's time that we began to laugh and cry and cry and lie about it all.
And cry and laugh about it all.